El 17 de agosto de 2017, una furgoneta irrumpe en la Rambla de Barcelona atropellando a cuanto viandante se encuentra. Recorrió exactamente 800 metros, que es el título de nuestra serie.
La Rambla ha cogido mucha velocidad y se ha ido hacia abajo.
D'aquí a 4 mesos, el 17 d'agost farà 5 anys ja, 5 anys dels atemptats a la Rambla de Barcelona i al Passeig Marítim de Cambrils. 5 anys del 17A, un temps en què ens hem fet moltes preguntes, algunes de les quals hem respost i d'altres que han quedat a l'aire. Ara totes aquestes preguntes es tornen a posar damunt la taula amb el documental 800 metros de Netflix, un exercici periodístic dividit en 3 episodis que explica i explora què va passar aquell dia d'agost i ofereix també un relat d'aquells atacs. Avui al suplement hem convidat una de les periodistes que ha participat en l'elaboració del documental. És la companya de TV3, especialitzada en jihadisme, Anna Teixidor. Anna, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Encara en plena campanya del documental, perquè vam estrenar el 25 de març al Festival de Màlaga, i el que estem fent sobretot són xerrades amb col·lectius específics. Ens hem reunit amb els supervivents, hem estat també al màster de radicalització violenta, i estem fent tot aquest treball que és a porta tancada, però que cal fer després d'un treball d'aquest tipus.
D'entrada, l'enhorabona, perquè és una feina impecable, gens fàcil, i a més tractada amb sensibilitat, amb molta mirada també cap a les víctimes, que ara ho explicarem, han quedat en un segon pla i de fet això denuncien. Però a mi, clar, és que han passat 5 anys ja, jo ho tinc molt, 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 molt recent. I segurament, evidentment, el relat complet no el tindrem mai, segurament, però atrevir-se a fer un relat, intentar fer-lo tan complet com heu intentat, segurament és la primera vegada, no?
Sí, fins ara no hi havia un relat de 3 hores amb tota la cronologia. Segurament que el públic en general el que tenia era escenes fragmentades, i agrupar això amb espai i sobretot el temps, perquè aquí s'improvisen els atemptats, passen moltes coses, la cronologia es precipita, sabent que els atemptats foren improvisats, doncs crec que calia posar-hi una mica d'ordre i tenir aquesta cronologia bàsica per començar-nos a fer aquestes preguntes que ja ens van fer el primer dia, no?
Hi ha molta gent que, evidentment, encara està passant aquest dol per tot el que va haver de passar, però es pot començar, potser, a tenir una mica de perspectiva del que va passar. Ho veus així, tu, Anna?
Sí, el que passa que encara falten testimonis que parlin i cal aquesta distància emocional que ara mateix no tenen perquè ho puguin fer. Encara fa uns dies hi havia companys periodistes que em comentaven que ja estaven preparant les peces pel 5è aniversari, però és que a Ripoll, i probablement, no probablement, segur, la majoria dels supervivents de la Rambla o de Cambrils o de la zona universitària o del Canà, per ells és com si avui fos l'endemà de l'atemptat. Quan parles amb algun dels supervivents, veus que el dol el tenen encara molt present, que n'hi ha que encara no han pogut refer la seva vida en plena normalitat, i quan vas a Ripoll i parles amb familiars directes dels autors materials dels atemptats, hi ha aquest dol prohibit, no?, de no poder expressar aquest sentiment que tenen de dolor per la pèrdua d'un fill o d'un germà que va morir matant. Per tant, són dues realitats paral·leles que no es poden comparar, però que hi són presents, i que a mi em sembla que encara ens falten alguns anys perquè relats que ens poden posar més llum puguin publicar-se.
800 metros està dirigit per l'Elías León i el Nacho Carretero. Tu, de fet, et vas incorporar una mica més tard al projecte. Al documental es veu com t'entrevisten i després et proposen unir-te a l'equip d'investigació també per tota la feina que ja havies fet, el llibre que havies publicat. És un documental amb un relat coral, hi apareixen víctimes directes dels atemptats, els havíem sentit molt poc fins ara, l'entorn dels terroristes, experts en jihadisme, també responsabilitats policials del moment, el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, però ens han sorprès les absències, per exemple, del president Carles Puigdemont, del president Mariano Rajoy o de Joaquim Forn. No? És una decisió que no sé si té alguna cosa a veure directament amb la direcció volguda, és que van refusar la proposta?
No, simplement en Joaquim Forn sí que surt com a conseller, surten declaracions seves que va fer pels mitjans i es reprodueixen. El que passa que no es tractava de donar veu als polítics, es tractava de donar veu als supervivents i sobretot entendre en la mesura del que és possible, el procés previ de radicalització que havien passat els autors materials dels atemptats. Aquest era l'objectiu. Tampoc crec que quan Elías León es va posar en aquest tema pensés que podria resoldre les grans incògnites, no? Sinó, sobretot, el que el va atrapar més és poder entendre com persones estimades i respectades es poguessin convertir en terroristes. Es pot explicar això? Bé, el que tenim són les seves vies de comunicació. Hem pogut accedir als whatsapps, a les comunicacions que tenien per Messenger, per les xarxes socials, i sobretot, molt important, Mohamed Hishami tenia una aplicació en el mòbil que era el Call Recorder, i ell gravava amb àudio totes les comunicacions que tenia, tant si trucava amb una botiga de lloguer de cotxes com si parlava amb els seus companys. I, per tant, aquest era un material inèdit que no havia sortit ni tan sols en el judici i que ara han pogut escoltar, per exemple, hores abans de l'atemptat de Cambrils, com se n'assabenten que ha explosionat el Canà i entre ells com parlen català, castellà, àrab i s'acosten a Cambrils.
De fet, ara sentirem alguns d'aquests testimonis, però abans de passar a tota la part de l'imant, m'agradaria... El segon capítol està plenament dedicat a les víctimes i hi han testimonis com aquest d'aquí.
Me estoy girando ya para meterme para atrás del kiosco y hay un hombre que me hace así y yo quedo tirado para este lado, así, de la furgoneta. Me golpea, salgo volando, mi compañero me arrastra. Él se pensaba que estaba muerto.
Aquest és en Pablo, explica com el va atropellar la furgoneta que va baixar per la Rambla aquell 17 d'agost, va recórrer aquests 800 metres, d'aquí el títol del documental. I moltes d'aquestes víctimes, perquè hi ha les víctimes directes, els morts, però hi ha les víctimes familiars o les víctimes que eren allà a la Rambla, que no van quedar ferides físicament, però sí emocionalment, no? I molts d'ells destaquen la solitud que han sentit més enllà dels homenatges que hi va haver els dies posteriors, Anna.
Sí, és que s'han sentit molt sols, eh? Penseu que no només es tracta de superar un atemptat, sinó després de superar l'oblit institucional que hi ha hagut aquí i que passa en la major part dels atemptats perquè els protocols no funcionen com ells mateixos denuncien. Abans de la sentència judicial, el Ministeri d'Interior havia acceptat un centenar de víctimes supervivents, doncs, de la Rambla i de Cambrils, i els havia donat la condició de víctima de terrorisme. Això és important perquè, per exemple, tens cobert, doncs, el suport psicològic, no?, durant un temps. Després de la sentència judicial, de l'audiència, es van recollir més de 300 persones com a víctimes d'aquest atemptat. I no només persones que no van tenir ferides físiques, sinó també persones amb seqüeles psicològiques, i fins i tot, un cas molt excepcional, al Canà, quan hi va haver la segona explosió, hi va haver un mosso que va quedar... A la primera explosió va quedar greument ferit, i el seu fill en aquell moment estava d'excursió fora de Catalunya. Doncs aquest nen va patir seqüeles importants, perquè va patir molt pel seu pare, que estava en el moment d'aquesta segona explosió. I amb aquest nen també se'l va reconèixer com a víctima. Per tant, aquí sí que hi ha hagut un punt d'inflexió i un abans i un després amb el reconeixement dels supervivents.
Hi ha relats francament esgarrifosos, el d'una dona que es va tancar en una farmàcia durant hores per protegir-se del que pogués passar, perquè, clar, una de les... No se sabia si hi havia hagut un atemptat, si aquest atropellament massiu, 800 metres, però en aquell moment molta gent es va confinar perquè no sabia, el terrorista havia fugit, no sabia si hi havia més terroristes, si podia haver-hi bombes, hi havia molta desinformació en aquell moment, no? I aquesta dona explica com els sanitaris que hi havia treballant a la zona van deixar el cos d'un dels nens que va morir en aquest accident dins de la farmàcia, que va estar allà dins hores, no? Abans no el van venir a recollir.
Sí, aquest testimoni és molt esfereïdor, però penseu que quan parlàvem amb el responsable de la investigació dels atemptats, ell mateix deia que quan va arribar a la Rambla, una hora després, ell estaven a Sabadell en aquell moment, a Egara, i hi havia ja un responsable que, si es produïa un atemptat a Catalunya, doncs aquella persona seria qui portaria la investigació, i justament estava en aquell moment treballant, i quan van arribar a la Rambla hi havia moltes falses informacions que es van haver d'anar destriant el gra de la palla. Per exemple, deien que hi havia una persona trinxerada en un restaurant. Després es va saber bé que no hi havia cap terrorista allà dins, no? Però hi va haver-hi almenys una hora amb una certa angoixa de saber si s'estaven produint doncs, atemptats paral·lels al de la Rambla. Es van rebre centenars de trucades en el telèfon d'emergència, gent que havia perdut doncs, persones que no les trobava i que, per tant, les estava intentant localitzar, gent que estava recorrent a tots els hospitals perquè temia doncs, que una persona estimada estigués ferida o morta, i sobretot no, el relat d'en Javier Martínez quan era el seu fill de 3 anys, no, que ell mateix explica que quan arriba a la Rambla la imatge dantesca que hi veu se'n va al cap, allà el seu fill és traslladat, i llavors és tota aquesta angoixa, no? Una de les virtuts que pot tenir aquest documental és sobretot exposar-nos en primera persona el trauma, el dolor que suposa ser víctima d'un atemptat.
Més testimonis.
Y una vez me acuerdo que era la fiesta del Cordero y vino mi compañero y me dijo, ves que el imán quiere hablar contigo. Y estuvimos en un sitio aparte y me estuvo explicando un poco todo el tema del yihad. Vamos a ver, digo, a mí, dime lo que pone, dime la verdad. Digo, no me vengas con... Entonces él ya se queda así y me dice, pues esto, esto y esto. Entonces me habla con la verdad, me va directo, me va al grano, me dice la verdad lo que pone. Yo voy al libro y exactamente me concuerda.
Aquest és un home que es fa dir Ibrahim, és un nom fals, perquè el documental ell no vol mostrar la cara. És un convers a l'islam que va coincidir amb l'imam, l'Abdelbaki Esati, a Castelló de la Plana, i ell mateix ho explica com l'imam, de fet, el va intentar captar. Per fer-nos una idea, Anna, l'imam era un focus de radicalització, va aconseguir captar els nois de Ripoll, però abans ja ho havia intentat amb altra gent, no?
Sí, nosaltres vaig tenir l'oportunitat de parlar amb un company de cel·la que havia estat amb Abdelbaki Esati durant 6 mesos compartint el mateix espai, i aquest noi a posteriori ell explica com l'intentava convèncer, no? I com Abdelbaki Esati mostrava una cara amb els funcionaris, i fins i tot quan hi anaven, sabem que hi van anar persones d'informació de la Guàrdia Civil i del CNI, perquè així està documentat en el sumari, però llavors un cop arribava a la cel·la explicava una altra versió dels fets. Això veiem que quan ell surt de la presó té una estratègia molt clara, i ho veiem perquè ell primer se situa a Castelló de la Plana, on coneix aquests conversos, i ja explica tot aquest relat a favor de la jihad i de tenir una doble cara davant de la mesquita, però fora de la mesquita, parlar obertament en cercles reduïts sobre aquesta lluita armada. I veiem que un cop a Castelló de la Plana es distancia d'un d'aquests conversos, ell decideix traslladar-se a Catalunya. On va? Doncs primer a Balaguer, que no, finalment no és acceptat a la mesquita de Balaguer, se'n va a Berga, tampoc és acceptat, i finalment on podrà exercir el paper d'imam serà a Ripoll, com ja sabem. Aquí ell és quan s'aprofita d'exercir la seva influència, sobretot amb joves, i ho fa d'una manera molt sutil, d'una manera molt individual inicialment, no? Primer sabem que ho fa amb els germans grans, amb en Josep Alam, amb en Younes Abu Yaqub, amb en Mohamed Hishami. Ho sabem perquè hem pogut rastrejar doncs, les seves comunicacions, perquè hi ha testimonis que els varen veure en algun moment, però també per les declaracions que ha fet Mohamed Houli a l'Audiència Nacional, que és un dels detinguts.
Ens continuem preguntant per què, no? Per què aquests joves catalans de Ripoll van fer una cosa com aquesta. Els primers sorpresos que també surten al documental són els educadors, els veïns de Ripoll, alguns amics, no? Que diu, veus que aquesta persona era amiga meva fins ara, i ara jo com em relaciono amb aquesta persona que jo no reconec i que estic veient que han provocat aquest atemptat, no?
Sí, aquí hi ha hagut tota una evolució per part de les persones que els coneixien, inicialment d'incredulitat i de por. Jo crec que si no haguessin existit aquests vídeos en els quals els veiem manipulant explosius, mirant directament a la càmera, burlant-se dels que són infidels, dels Kufar...
Si no s'ho haguessin cregut.
No s'ho haguessin cregut. I no s'haguessin cregut, sobretot, aquest grau de convenciment que tenien, no? Que estaven disposats a tot i, a més, se'n reien de matar els seus conciutadans.
Els vídeos són... És espectacular. És...
Sí, deontològicament fins i tot dius s'han d'emetre aquests vídeos, no? Perquè pot crear l'efecte contrari, no? Que utilitzin com a arma propagandística doncs la força que tenen. El que passa que sí que era important ensenyar-los perquè veiés la gent, sobretot que els coneixien, que els respectaven, que els estimaven, que veiessin el grau de convenciment i com eren capaços de tenir una cara al davant i després una altra. Llavors, a Ripoll, en aquest cas, quan van sortir aquests vídeos hi va haver-hi també un punt d'inflexió I el dol ha sigut per etapes, i en aquest cas sí que això va provocar, doncs, un cert distanciament sobre el que pensaven moltes persones d'aquests nois.
Una de les preguntes relacionades amb l'imam és la vinculació amb el CNI i amb la policia espanyola. El documental hi passa de puntetes en aquesta qüestió. Per què?
Sí, mira, d'entrada t'haig de dir que nosaltres vam estar treballant amb en Nacho Carretero i amb en Jesús García Bueno del País, i clar, una de les prioritats era, doncs, saber aquesta relació d'Abdelbaki Sati. El que passa que en un moment donat ens vam plantejar, doncs, amb el director, tot l'equip de treball, si havíem d'especular. I vam decidir que no especularíem, que només donaríem fets provats. Sí que hi ha hagut informacions que han fet alguns digitals, no?, explicant directament, doncs, que el Centre Nacional d'Intel·ligència sabia fins l'últim dia el moviment d'aquests autors dels atemptats, però a dia d'avui creiem que això no està demostrat, ni la premsa internacional se'n va fer ressò en el seu moment. I, per tant, a dia d'avui jo només puc dir que els fets que són, o que sabem ara mateix, són els que hem mostrat i que, com a periodistes, no podem especular.
Què en penses de les teories de la conspiració, tu, Anna?
Jo crec que han fet molt de mal, sobretot als supervivents. Crec que no els hi ha permès fer el dol ni superar aquells dies d'agost. Evidentment no el superaran, és un dolor que tenen incorporat ja per tota la seva vida, no? Però crec que això fa molt de mal. Penseu, però, que a vegades les persones pensen que faran més bé amb una víctima del terrorisme explicant detalls, però si aquests detalls no els pots demostrar, crec que és entrar en una roda i en una espiral de dolor, no?, i anar-te recreant amb aquell dolor. Sí que és veritat que tenim incògnites. Per mi la principal és saber si aquest grup de nois de Ripoll i aquest Abdelbaki Sati van tenir connexions internacionals. Pot ser que en el futur hi hagi una delació, un registre domiciliari en algun punt d'Europa, en algun punt de Síria, i tinguem més detalls. A mi m'estranya molt que ells no tinguessin contactes directes amb combatents de Síria i l'Iraq, perquè entre 2014 i 2016 era relativament senzill. Nosaltres vam contactar amb gent que havia sortit de Catalunya i de l'estat espanyol i que estaven lluitant a Síria, i encara hi tenim contacte, i per tant m'estranyaria molt que ells, que parlaven àrab, que a més Abdelbaki Sati era de la zona del nord, entre Tetuán, Castillejos i Tànger, i d'aquí és on vam marxar més, no sé si 10, és que ara diré una bestiesa, però van marxar centenars de persones cap a Síria, encara que el govern marroquí mai ha donat dades. És molt difícil que no coneguessin ningú que estigués en el camp de combat, i molt menys que no coneguessin ningú de l'estructura d'Estat Islàmic. A més, hi ha uns viatges internacionals que van fer els germans grans del grup, en Younes Abu Yaqub i en Mohamed Hishami, setmanes abans dels atemptats, i un viatge molt sospitós d'Abdelbaki Sati a Bèlgica a finals de març, que a partir d'aquell moment veiem com es precipiten els atemptats, la preparació i la gestació.
I aquí defensa que Sati no va morir a l'explosió d'Alcanar.
Sí, aquest és un interrogant que van tenir els mateixos Mossos d'Esquadra que van arribar allà, i s'ho van plantejar, i d'aquí les proves que es van fer. Parlant amb el cap de tota la investigació, que ell més que ningú és el que té més interès per arribar al fons de la qüestió, ell mateix planteja aquest dubte en aquell moment, però després, a través de les proves d'ADN, varen quedar refutades. Per tant, jo crec que a dia d'avui que aquest és una estratègia que ha utilitzat una defensa, però que no hi ha cap prova que ho pugui determinar.
Abans explicava l'Anna que a principis del 2016 Sati va arribar a Ripoll i es va fer càrrec d'una mesquita en la qual va conèixer precisament aquests nois, els terroristes. Els sentim.
Allah nos ha prometido el Jannah y a vosotros os ha prometido el infierno. A'da Allah abshiru.
Venid, os vais a arrepentir d'haver nacido. Sobretot vosaltres, Mossos d'Esquadra.
El ferit.
Cabrón. Us esteu quedant en un berenjenat. No sabeu on us posar.
Són alguns dels fragments d'aquests vídeos que es van gravar ells mateixos en aquesta casa d'Alcanar mentre preparaven els explosius i que apareixen a 800 metres. Realment, tot es va precipitar, perquè arran de l'explosió, els supervivents de l'explosió veuen que el temps se'ls esgota, i per un costat el Younes improvisa en 24 hores aquest atac a la Rambla amb la furgoneta, els altres van cap a Cambrils, però pocs dies abans també expliqueu al documental que havien estat a París. Vull dir que la cosa podria haver pres molta més envergadura i apunteu directament als escenaris de Sagrada Família, Camp Nou, Torre Eiffel.
Sí, la investigació va determinar que podien ser atacs coordinats o simultàniament i llavors es correspondria també amb les furgonetes que havien llogat. Llunes avui a CUP decideix atemptar a les Rambles al migdia del mateix 17 d'agost perquè se n'assabenten que ha explosionat la casa d'Alcanar l'endemà, no? La mateixa nit. I llavors ell fa un cop de gir, ell estava anant de Ripoll per l'autopista, per l'AP7, anaven cap al Canà amb Mohamed Hishami, que anava amb una furgoneta, i en un moment donat espera el contacte entre ells dos, però Younes ja sap que ha explosionat la casa del Canà i se'n va a la Rambla sense que sapiguem comunicar-se amb els altres membres de la cèl·lula. Una incògnita aquí és el mòbil de Younes. Aquest mòbil no s'ha localitzat i segurament que conté informació important sobre aquestes últimes comunicacions que podia haver tingut.
I després et volia preguntar, Anna, perquè clar, jo recordo aquesta època al voltant del 2017, no? Vam viure molts atemptats terroristes a Europa. Barcelona va ser un que va arribar després dels de Niça, París. Era un moment en què Estat Islàmic feia molta propaganda i molts ciutadans europeus desarrelats i enfadats amb aquest malestar doncs els van poder radicalitzar, no? Sembla que aquests últims anys això ha frenat una mica, també amb el declivi d'Estat Islàmic. La situació està més controlada l'any 2022?
Segons el Ministeri d'Interior, segons la taula d'avaluació de l'amenaça terrorista, continuem amb el mateix nivell d'alerta, de 4 sobre 5. Per tant, això vol dir que un atemptat és molt possible. Ara bé, no només de jihadisme, sinó d'ultradreta, fins i tot. Per tant, és una amenaça que està sobre la taula, que encara que no hi hagi gaires operacions policials aquests últims mesos, no vol dir que no existeixi, però sí que hi ha investigacions en curs i sí que hi ha gent que està sent seguida, observada i monitoritzada a les xarxes socials. El que passa que havien estat molt exposats públicament durant l'existència del califat, quan tenien un territori, però a dia d'avui, amb la pèrdua del territori polític, doncs sembla que hagi anat en declivi, però crec que només és en aparença.
Mm-hmm. Tu has aconseguit parlar amb les famílies dels terroristes, Anna Ripoll?
Hi ha coses que en el periodisme s'han de fer amb molta discreció, i sí, he tingut oportunitat de parlar amb la major part de les famílies. Penseu, però, que, per exemple, els pares no són interlocutors perquè parlen poc el castellà i les mares encara menys. Només hi ha una mare que podries comunicar-t'hi. Llavors, per mi, els interlocutors bàsics han estat els germans i les germanes. Hi ha famílies, però, que estan molt tancades i que fins i tot s'han tancat en relació a la resta de la comunitat i estan molt aïllades, i d'altres estan intentant superar el dolor com poden. Penseu, però, que és una feina de mica en mica, eh? No penseu que t'arreu a Ripoll i que de seguida podràs conèixer a la llista de persones que volies entrevistar. És allò del dol prohibit que dèiem, no? Ells han patit la mort dels seus fills, dels seus germans, però socialment eren persones que es rebutjaven, no?, perquè havien comès accions violentes. I també hi ha hagut molta desconfiança a Ripoll, de què sabien o què no sabien doncs, les persones del seu entorn. Arran del documental, a mi, el que em va dir una de les persones amb qui tinc més relació és: jo no el veuré. No cal ni que m'ho diguis quan això s'estreni. Penseu que sí que hi ha hagut algunes entrevistes que varen fer, però només amb àudio, i que finalment es varen descartar doncs, perquè en el procés d'edició doncs, es va considerar que no acabaven doncs, d'encaixar amb tot el fil narratiu. És difícil la situació d'aquestes persones, la situació de Ripoll, que vol passar pàgina definitivament, però que li costa, no?, perquè és un tema tabú, perquè és un tema que fa mal encara, i perquè aquestes persones eren estimades i respectades, i passar el dol d'això no és fàcil.
Mm-hmm. Anna Teixidó, felicitats per la feinada. És un plaer també sentir-te sempre, a tot arreu, a la tele o a la ràdio, i llegir-te. I 800 metres també és una feina periodística impecable. Tant de bon dia també la puguem veure a la televisió pública. Gràcies, Anna. Felicitats per la feina i fins aviat.
Moltes gràcies. Una abraçada, Roger.